I el d'avui és el gran tema, eh? El tema de la pèrdua de pes. Perquè, siguem sincers, la majoria de nosaltres ens agrada estar prims, guapos i guapes i estupendos, i a l'esport ens proporciona una oportunitat fantàstica per perdre pes. Però, de vegades, quan es perd pes, si no es fa bé, perdó, també es baixa el rendiment, que és una cosa que no ens interessa. Per fer-ho bé, avui, com sempre, tenim el Jaume Jiménez, que ja sabeu que és coordinador del màster en nutrició, l'activitat física i esport de la UB, dietista nutricionista, expert en nutrició esportiva i director i fundador de l'empresa Nutritional Coaching. Jaume, bona tarda.
Hola, com esteu?
A veure, pèrdua de pes, que és allò, la mar dels ous, d'alguna manera, però fem-ho bé, parlem-ne bé del tema, perquè parlem de la pèrdua de pes quan s'està practicant esport. I quan s'està practicant esport d'una manera força exigent, a més, eh? Mm-hmm. Perquè, clar, si fas una dieta baixa en calories i no et preocupes de res, sí que baixaràs el pes, però a tu t'interessa mantenir el rendiment, no?
Evidentment, en l'esport és això, perquè hi ha un rendiment, no és el mateix que la població sedentària. En l'esport a mi m'agrada més parlar de composició corporal més que de pes.
Correcte.
Perquè a l'esportista el que ha de fer, sobretot, és perdre greix, no? I mantenir la massa muscular, que és el que assegurarà el seu rendiment. Per tant, el pes, a vegades sí, perquè hi ha modalitats esportives per categories de pes, llavors sí que hem de baixar pes com sigui, però a mi m'agrada parlar molt de composició corporal, perquè sí que és veritat que el pes corporal pot influir a la velocitat, el rendiment i la potència de l'esportista. Uh-huh. Però la composició corporal, a més, pot afectar a la força, a l'agilitat i a l'aparença, perquè hi ha esports on també l'aparença és important. Per tant, el pes és un global que integraria també la composició corporal, que és un tema fonamental en l'esportista.
Val, i de què estem parlant, aleshores? És una composició corporal adequada per un esportista?
Clar, una composició corporal adequada és trobar l'equilibri ideal entre greix corporal i massa muscular. No tots els esports necessiten la mateixa composició corporal. Per exemple, quan estem parlant d'un velocista, el percentatge de greix és molt baix. En canvi, si parlem d'una persona com pot ser un llançador, evidentment el percentatge de greix és molt més alt, i els dos són atletes, i una modalitat que és molt explosiva. Per tant, s'ha d'adequar la composició corporal a la modalitat esportiva que es practiqui.
Molt bé. Com sabem el greix que tenim?
Bueno, això hi ha diferents maneres. Jo, normalment, tenim el millor, que és un aparell que es diu DEXA, que és un escàner. Evidentment, això costa entre 60 i 100 euros una prova, però dona un informe supercomplet sobre la composició corporal.
Que és la mateixa màquina, que és una que fa una densitometria òssia.
Exacte,
eh?
Correcte. És la mateixa. Hi ha molts centres que aquí a Barcelona o a la resta de poblacions que ho tenen. O bé també nosaltres utilitzem molt a nivell de consulta el protocol ISAC, que és plecs cutanis, podem determinar amb certa precisió, i és un mètode validat per mesurar la composició corporal. Per tant, monitoritzar l'esportista és molt important per saber exactament quant de greix ha de perdre.
Això del mètode ISAC, que és aquella cosa tan incòmoda, que et posen unes pinces a les xitxes i et van valorant a diferents llocs del cos fins que al final fan una mitjana i et diuen: vostè té un 12, un 14, un 20, un 40, plegui.
Exacte, correcte.
Molt bé.
Molt bé. Però sobretot el que m'agradaria és destacar què és un pes saludable en l'esport, perquè això és important, no? Perquè molts esportistes no saben exactament. I bàsicament el pes saludable és aquell que no comporta riscos per la salut i promou uns hàbits d'alimentació correctes en l'esportista. Aquest seria una característica. És el pes que permet un òptim rendiment esportiu, perquè si dificulta el rendiment no és el pes saludable. Evidentment, que tingui en compte la pròpia composició de l'esportista, la seva predisposició genètica, i una característica molt important és que es pugui mantenir relativament fàcil, perquè clar, si jo tinc que estar fent dieta constantment per mantenir aquest pes, o tinc que estar menjant molt per mantenir-ho, potser no és el meu pes saludable. Per tant, si em costa molt mantenir-ho, potser no és un pes saludable. El que passa que sí que és veritat que molts esportistes, quan arriben al moment òptim de la competició, tenen un pes més baix del que seria correcte, però només és durant unes setmanes, justament per aquella prova, i després d'aquella prova normalment te'n deixen augmentar una miqueta. Això també passa, sobretot en esport d'alt rendiment.
Molt bé. D'acord. Doncs com ho aconseguim, això? Parlem de les estratègies per perdre pes de manera saludable o per perdre... Perdó, ja que estem parlant de manera correcta, de canviar de manera correcta la composició corporal del cos.
Sí, principalment tindríem que fugir de les dietes molt baixes en calories, perquè això està demostrat que, evidentment, provoquen una pèrdua de pes, evidentment, però també provoca una pèrdua de greix, però també provoca una pèrdua de massa muscular. A part, disminueix molt el nivell de testosterona a nivell corporal, i això és un tema greu, entre altres coses, perquè pot provocar una pèrdua més accelerada de massa muscular, i això a l'esportista ho pagarà molt car en el seu rendiment, a part de provocar fenòmens d'immunosupressió, risc de mort súbita, o sigui, dietes molt baixes en calories tindrien que fugir. Per una altra banda, dietes molt altes en proteïnes i molt baixes en hidrats de carboni, doncs també provoquen pèrdua de pes, però també provoquen una pèrdua important de massa muscular.
Les dietes altes en proteïna?
Les dietes...
Caramba!
Bueno, si provoquen pèrdua de pes, evidentment, pèrdua de greix, pèrdua de massa muscular, augmenta l'oxidació d'aminoàcids, disminueix el factor de creixement insulínic, disminueix la testosterona, incrementen el cortisol, afavoreixen la deshidratació, la pèrdua mineral, provoquen fenòmens d'immunosupressió, o sigui que, evidentment, les dietes molt altes en proteïna i molt baixes en carbohidrat afecten negativament el rendiment de l'esportista. Però no ho dic jo, ho diuen infinitat d'estudis ben fets de les principals societats en nutrició esportiva, que saben molt més que jo de nutrició esportiva i desaconsellen aquest tipus de pauta. Què hem de fer?
Ara t'ho he de preguntar, què hem de fer?
Primer, si volem perdre pes i som esportistes, visitar un professional qualificat, ja ho sabeu, un nutricionista esportiu, sobretot establir uns objectius que siguin realistes. Això és fonamental. I després fer una restricció calòrica, evidentment, per una restricció calòrica moderada, del 10-20%, que ens suposi perdre aproximadament entre mig quilo i un quilo per setmana. Aquesta és una pràctica que no afectarà negativament el rendiment esportiu. Això és important. Per una altra banda, s'ha vist que en l'esport és molt important un concepte que es diu protegir l'entrenament. Uh-huh. Què vol dir? Si jo estic fent una dieta on he restringit les calories, evidentment, si faig esport, l'esport també em provocarà major destrucció de teixits, greix i massa muscular. Llavors, el que recomana són unes ingestes estratègiques abans i immediatament després de l'esport, perquè això fa que l'esport no ens agreugi la pèrdua de massa muscular. Per tant, si hem de fer, per exemple, entrenem de 9 a 11 del matí i estem fent una dieta hipocalòrica, doncs, home, fer un esmorzar on hi hagi algú de proteïna serà important, i a les 11, quan acabem, fer una ingesta de proteïna i de carbohidrats, perquè això ens ajudarà a que l'entrenament ens sigui molt efectiu, no ens provoqui pèrdua de massa muscular, i la resta del dia sí que podem reduir la ingesta de calories, perquè això farà que la majoria del que perdem sigui massa grassa. Per tant, és molt important esmorzar en esportistes i fer el que diem protegir l'entrenament, una ingesta estratègica abans i immediatament posterior a aquest entrenament. Això ens ajudarà a perdre pes, perdre greix, sense afectar negativament el rendiment esportiu.
Molt bé. Però has dit, les dietes baixes en calories no ens serveixen.
Molt baixes en calories.
Les dietes molt riques en proteïnes no serveixen. Aleshores, què hem de menjar per tenir una proporció correcta dels nutrients que necessitem?
Pues mira, principalment, no m'agradaria oblidar-me d'un bon entrenament, perquè, evidentment, l'esportista que vulgui perdre greix té que estar ben supervisat per un llicenciat que li porti l'entrenament, perquè hi ha diferents tipus d'entrenament que afavoreixen molt la pèrdua de greix. Per tant, també demanar informació qualificada. I després hem de modular la ingesta de carbohidrats. Hem de reduir, mai suprimir. Hem de reduir, per exemple, uns 4 o 5 grams de carbohidrat per quilo de pes podria ser una opció interessant. I, molt important, reduir també la ingesta de greixos, més o menys a un gram per quilo, més o menys, un quilo, un gram i mig. I, sobretot, el que és important és reduir una mica els greixos i els carbohidrats i pujar moderadament la proteïna. Mira, abans d'ahir va sortir una investigació justament que deia que en dietes per perdre pes el millor és ingerir entre 2,3 a 3,1 grams de proteïna per quilo de pes. És una quantitat moderada, en dietes per perdre pes per preservar la massa muscular. Per tant, estaríem parlant d'una persona de 70 quilos, per dir-te alguna cosa, tindria que prendre uns 280 grams de carbohidrat, tindria que prendre uns 70 grams de greixos, aproximadament, i tindria que prendre 160 grams de proteïna. És molta proteïna? Home, per un sedentari, evidentment que és molta proteïna, però per una persona que fa esport, que té un desenvolupament muscular important, no és tanta proteïna. Mm-hmm. Això són unes pautes que, per una banda, aquest increment de proteïna ens provocarà major sacietat, farà que tinguem menys gana, mm-hmm. i és important, augmentarà la tassa metabòlica basal, per tant, augmentarà la utilització d'energia per part del cos, i, sobretot, ajudarà a mantenir la massa muscular, que és un aspecte fonamental en l'esportista.
Déu-n'hi-do. Com sempre, això són, són pautes generals, molt generals, i sempre acabem allà mateix, dient que si això us ho voleu prendre seriosament, sempre us heu de posar en mans d'un professional. Ara no agafeu apunts i dieu, oh, no, ho van dir a la ràdio, i aleshores jo seguiré aquesta pauta, perquè potser per tu això no serveix. Potser et serveix una altra cosa, i això t'ho explicarà un bon professional. Això són idees generals que donem aquí i que potser confirmen el que us han dit o potser ho desmenteixen, però perquè sapiguem una mica cap a on hem de tirar, però sempre posant-nos en mans d'un professional. Per acabar, Jaume, més temes més sobre això.
Bueno,
més important.
És important que no caure en prendre suplements per perdre pes, perquè amb un bon entrenament, amb una bona planificació nutricional, moltes vegades és suficient. Pràcticament no hi ha cap substància realment que hagi demostrat una eficàcia brutal per perdre pes. Per això és important.
Ni L-carnitina, ni res de tot això.
Bueno,
eh?
Això en principi és molt màrqueting, però la L-carnitina a dia d'avui no ha demostrat res. O sigui que això xoca frontalment amb el que pensa molta gent, però no ho ha demostrat. Uh-huh. La cafeïna sí que pot tenir algun efecte, no? Però sempre és lleu. I, bàsicament, establir uns objectius realistes per fases, evitar dietes molt baixes en calories, educació nutricional, això és fonamental, o sigui, que l'esportista sàpiga què ha de menjar. Dèiem allò de la proteïna, però, clar, prendre 150 grams de proteïna, hem de tenir en compte que 150 grams de peix ja porten 20 grams o 20 o 30 grams de proteïna, o sigui, no cal prendre suplement de proteïna. Amb l'alimentació podem cobrir. Avui dia han tret productes, per exemple, hi ha un supermercat molt conegut que ha tret una llet, que un got de llet aporta ja 15 grams de proteïna.
Carai.
Per tant, estem parlant de que ja podem trobar amb alimentació el que necessitem per dietes per perdre pes. No cal abusar dels suplements. Els suplements poden ser eficaços sempre que tinguin un objectiu, però la pauta d'alimentació i un bon entrenament poden ser més que suficient per aconseguir una bona pèrdua de greix. Després, molt important també, un control analític. M'agradaria parlar d'això. Si hem de perdre, sobretot si hem de perdre molts quilos, seria bo un chequeo médico, una analítica de sang, per veure realment que no hi ha cap mena de problema, i a partir d'aquí doncs poder fer un abordatge correcte.
Molt bé, es tracta de fer-ho, però de fer-ho bé. I per fer-ho, doncs, al final t'has de posar en mans d'un especialista si vols fer-ho de manera correcta, perquè si no és fàcil caure en problemes, en manques nutricionals, en deficiències, en baixades de rendiment, en lesions, etc. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molt interessant.